Castellet Ràdio. Avui parlarem dels mitjans locals, escrits i de ràdio. Ones. Tenim el Marc Martínez, Ona Bages. Hola, bon dia, Marc.
Bon dia.
Tenim a l'Estel Huguet, que representa un mitjà escrit local, que és el Breny.
Hola, bon dia.
Tenim el Francesc Bacardí, que representa tot.
Molt bon dia, Tina.
Bon dia, mitjans escrits.
Mitjans escrits, parlats.
Menys
televisió, sóc molt lleig per fer televisió, així que bueno, mitjans escrits i parlats.
Això es pot arreglar amb un bon maquillatge. Molt I bé. Tenim un altre que és digital, és escrit, que és el Pere Sánchez. Bon dia.
Bon dia.
Bueno, doncs, tema, mitjans locals. Present, una mica en fer una petita introducció de cadascú dels camps que toqueu, però molt resumida. Comencem pel Francesc, va.
Bé, aquí Sant Vicenç, mitjans locals, clar, aquí Sant Vicenç, ràdio, Ràdio Zenit i premsa, el Breny, i ara començarem una nova aventura a Ona Bages, amb un programa matinal. I després a Manresa, doncs, he estat en diversos mitjans, la SER, he estat també al Setmanari, a Estil FM, però això ja és Manresa, és més, un mitjà més global. Però bé, estàvem situats a Manresa, també era premsa de Manresa comarcal. També.
Continuem per les zones, Marc?
Home, jo crec que els mitjans locals, jo vinc de Santpedor, he estat molts anys a Ràdio Santpedor, ara professionalment em dedico a la ràdio, però en aquest cas d'abast nacional, però crec que la importància dels mitjans locals continua sent molt vigent per tenir informació de proximitat, perquè ens interessa saber què passa al nostre entorn, i el nostre entorn no només és el país, per dir-ho així, o la informació internacional, que ja és el món és de tots, no? Però la informació més pròxima en els nostres territoris, en el nostre poble, que és el que hi passa, és molt important. Fa uns anys això, els pobles eren més petits, no? Tenien menys habitants, els pobles de la nostra comarca del Bages, i potser tenien prou veient cartells al carrer. Jo crec que ara les necessitats fa que, o sigui, també la tecnologia, no? L'evolució de la digitalització, l'era digital, fa que els mitjans locals s'hagin hagut d'adaptar a noves realitats, i per tant podem saber què passa al nostre entorn a través del Facebook, a través de les xarxes socials, a través del web, i això fa que tothom s'hagi hagut d'adaptar a aquesta nova realitat, que és que no ens ho trobem al carrer sortint i parlant amb la gent, sinó que ens ho trobem a la pantalla del mòbil i a la pantalla de l'ordinador.
Estel, els germans pobres són els escrits i locals.
Sí, la meva trajectòria va més lligada a la premsa escrita, tot i que en algun moment també hem col·laborat amb Ràdio Zenit, aquí a Sant Vicenç, fins que es va acabar, però sí que és veritat que en el cas dels mitjans locals, la premsa escrita queda una mica endarrere perquè perd aquesta immediatesa que en aquest món tan global i tan immediat es valora, però també penso que cal apostar per informar, per una informació de proximitat, que el que fa és informar en el moment que toca, potser una mica més tard, però també fer un recull històric de tot el que passa en els municipis, que no quedaria escrit en lloc més.
I el Pere, que està en mitjà...
Sí, info.
Vale. Com ho veus?
Doncs, des del meu punt de vista, jo crec que els mitjans locals han evolucionat al llarg dels anys. Des de que van néixer fins avui dia, primer van sorgir els mitjans a paper, i fins que van aparèixer les noves tecnologies, doncs han aparegut mitjans digitals, com és el cas del nostre. Nosaltres tenim aviat farà 11 anys, i al llarg d'aquests 11 anys hem donat informació de Castellbell i Vilà, i també alguna manera esporàdica també d'algun lloc de la comarca del Bages. És el que hem fet aquests 11 anys. Un dels companys d'aquí ha dit que els mitjans locals continuen vigents, és cert. Si no fos per la informació que cada municipi té o genera, doncs avui dia potser no existiríem, si no tinguéssim d'allò. però com que cada municipi genera notícies, doncs és el que fa que nosaltres vivim el dia a dia a través d'internet, de xarxes socials i de la informació de la immediatesa.
Doncs el tema està plantejat sobre la taula, els mitjans locals. Són els únics que cobreixen el dia a dia de, precisament dels municipis?
Home, són els que ho fan amb més atenció, no? Amb més proximitat. Hi ha altres mitjans que, si passa alguna gran fet noticiable, també parlaran de, doncs, de Sant Vicenç o del municipi que sigui, però el qui està sobre el dia a dia amb qüestions més no tan noticiables, no tan rellevants per al conjunt del país, doncs són els mitjans locals, i aquesta informació pot ser... De fet, jo crec que el repte del mitjà local és no quedar-se amb qüestions molt... d'agenda, molt de rutina, molt de, doncs, que hi ha un ple municipal i s'aproven uns punts, això forma part també de la seva agenda del mitjà, s'ha d'explicar, però anar més enllà, no només l'acte, doncs, que se celebra un esdeveniment cultural, doncs això també forma part de l'agenda que més o menys tothom ja arriba per als canals institucionals, per la informació que qualsevol ajuntament doncs també fa, sinó que el mitjà local ha d'anar més enllà i ha de trobar històries, ha de trobar la vida que hi ha més enllà de la superfície habitual, ha de buscar gent que tingui coses a explicar. I també amb aquesta funció, doncs, que explicava l'Estel, d'arxiu, no? De registre històric també, ha d'acabar sent un registre de no només de fets rellevants, sinó de la vida ordinària en el municipi, en un poble, en una època determinada.
I suposo que també et permet això fer un periodisme més autèntic, no? És tornar als orígens del periodisme i no quedar-te, doncs, esperar que t'arribi el correu o la nota de premsa que t'envia la institució de rigor, sinó el fet de tenir a tothom més a la vora, més proper, et permet anar a buscar aquestes històries que no s'expliquen enlloc i que realment a la gent del municipi sí que li interessa, que es volen competir amb els mitjans d'abast nacional o internacional. Pel que fa a la premsa local, jo crec que no té cap mena de sentit, perquè per mitjans no hi haurà color. Sempre estarà molt millor cobert amb un mitjà que tingui corresponsals al lloc que toca. Jo crec que la funció dels mitjans locals és precisament aquesta que comentava el Marc, no? De buscar les històries que li interessa a la gent, al veí, no?
Sí, sí, tant el Marc com l'Estel tenen raó. La importància és cercar la notícia, ser el primer quasi en trobar-la. És el teu poble, és la teva ciutat, és on hi vius, no? I en aquest sentit, doncs sí, tenen raó. Però clar, això també té la contrapartida de que potser al poble algunes coses que puguis dir no estan ben vistes. Tens com més pressió en aquest sentit. I bé, no sé, per on continuem? Què més podem dir?
Bueno, existeix aquesta pressió?
Jo crec que a la llarga sí. O sigui, si t'especialitzes en... O sigui, una persona, un periodista que es dediqui a la informació cultural 30 anys, o a la informació política o esportiva, en un mitjà local sí que acabes tenint la millor agenda del món, potser, però sí que és possible que acabis una mica viciat, entre cometes, per la gent que tens més a la vora, no? I que t'influeix o que t'informa d'alguna cosa de manera esbiaixada, i has de tenir com el cap molt clar o ser molt conscient de que has de ser objectiu en tot moment. Més que si treballes en un mitjà més gran i que potser et van canviant de secció cada 2x3 i sí que has de començar de zero amb contactes i agenda, però també et dona una visió més fresca, no?
Per naturalesa, el periodista té pressions. Rep pressions de moltes bandes perquè també té la capacitat, doncs, de fer públic, no? Un flux d'informació, una informació, i té la responsabilitat de triar i destacar què és el més important de la informació que té. Per tant, ha de construir d'entre tot el que pot ser notícia, ha d'escollir unes, i d'entre tota la informació dins de la notícia ha d'escollir el que considera que és més rellevant. Ha de fer un titular, ha de buscar destacar unes declaracions i, per tant, ha de seleccionar, ha de triar i ha de fer ha de tenir un criteri, ha de marcar un criteri i ha de, per tant, fer una aposta. I aquesta aposta pot no coincidir amb el mateix criteri, tot i que, evidentment, com parlaves d'objectivitat, doncs la voluntat del periodista és intentar, doncs, tenir una visió equànime, una visió que sigui imparcial, que no prengui part, però evidentment és un subjecte, i per tant la informació sempre és subjectiva, sempre és algú qui ho fa, i si ho fes el del costat ho faria d'una altra manera, i si ho fes un tercer ho faria d'una manera diferent. I evidentment això fa que la informació no coincideixi sempre amb com ho faria cadascuna de les parts, i per tant les parts implicades en una notícia és natural que intentin exercir una certa pressió sobre el periodista perquè la versió sigui la més favorable a la seva part. Aquestes pressions són naturals en l'ofici. Altra cosa és que en els mitjans locals segurament el fet de conviure més de prop el periodista, perquè se'l troba pel carrer, perquè se'l troba en qualsevol lloc, doncs aquestes expressions són potser encara més properes, no? I a més, el fet de que potser en un àmbit nacional, doncs, tothom coneix les regles del joc, per dir-ho així, i el periodista les coneix, el polític, posem pel cas, o és igual, la font d'informació també les coneix, fa que s'actuï amb una certa més, no sé com dir-ho, però que potser no s'ho prengui tothom tant a la valenta com potser succeeix més en el món local, no? En què costa més d'entendre aquestes regles del joc i, per tant, la font potser veu més males intencions en una determinada informació, quan en realitat l'únic que hi ha és un criteri que, doncs, el periodista ha decidit exercir a l'hora d'informar.
Pere, ho volies?
Hi ha diverses diferències entre el que és el periodisme general, és a dir, el periodisme professional i el periodisme local. El periodisme professional tenen, com ha dit l'Estel, els seus corresponsals i busquen la notícia, i en quant a la informació, als mitjans locals, ja sabem quina és la notícia que hi ha perquè marquem l'agenda. En els pobles petits és molt fàcil de fer buscar la notícia, perquè tu veus els programes de les botigues i aquest dissabte X concert, o per exemple que fa algun ple municipal, doncs tu vas i ho cobreixes, o sigui que és tu qui vas a buscar la notícia, que no pas els que són els professionals, que són els que els truquen i els diuen: escolti, vosaltres voleu venir per fer la informació? És ells que fan això, aquesta tasca, que d'allò, a diferència de la nostra, que nosaltres anem a buscar la notícia quan veiem una oportunitat i marquem l'agenda que està marcada.
Sí, però això és veritat, és a dir, s'han de fer veure els mitjans locals moltes vegades, i com que, a més, en l'esfera local, les entitats, els que són potencials proveïdors d'informació, no tenen uns sistemes de premsa, no tenen gabinets de premsa, diguem, no. Les entitats, doncs això fa que no tinguin una actitud proactiva a l'hora d'anar a buscar els mitjans. I això, doncs, en altres àmbits, doncs, és diferent, no? I per tant, sí, aquest altre repte afegit, que és buscar, ha de fer una feina de recerca més important segurament el periodista local.
D'altra banda, penso també que els mitjans locals potser el que no tenen tant són aquests interessos econòmics que tenen els mitjans d'àmbit nacional o d'àmbit internacional, no? Així com sí que potser el periodista es pot veure més pressionat en depèn de quin tema, el mitjà en si jo crec que és més lliure de publicar una mica el que vulgui, no? Perquè no es deu a ningú. Així com hi ha altres que estan, doncs, supeditats a entitats bancàries o a partits polítics, els mitjans locals, a no ser que siguin municipals, i tot i ser municipals, jo crec que hi ha bastant de marge. En el que...
Avui dia hi ha molt pocs mitjans municipals, perquè, clar, fa uns quants anys, parlo dels anys 90, els ajuntaments tenien els seus propis butlletins. Avui dia els ajuntaments ja depenen del Facebook de fer les seves pàgines web, les pàgines d'allò, o les pàgines web. Els mitjans locals, n'hi ha molt pocs mitjans locals que respecte a fa uns quants anys, que només són independents del que és la informació municipal. I per tant, som al ser independents, poden dependre d'ells mateixos la pròpia informació que fan de manera independent.
Sí, jo crec que són més lliures el problema que hi ha és que també són molt més precaris. És a dir, la gent que hi treballa, doncs, no treballa en unes condicions...
No tenen els recursos que poden tenir.
Exacte.
Sí, sí, d'això que ha començat a parlar l'Estel era el que jo estava pensant ara, i clar, els mitjans locals no tenim els, no tenen els recursos que grans conglomeracions de mitjans, no? Que sí, el que diu, el que deia el Pere, no? Que poden tenir doncs, interessos polítics, econòmics. Un mitjà local, en aquest sentit, tens la sort, com a periodista, de fer el treball que tu vols, no? Ningú s'interposa en el teu treball, ningú et diu el que has de fer. I en aquest sentit, doncs, és una de les coses positives de, del mitjà local. La contra, el que dèiem, els recursos, no? Que et puguin... Una ajuda econòmica, ajuda a trobar persones, segurament que amb altres mitjans tens més, doncs més accés. I bé, això és tot.
És a dir, és el mitjà més proper, és el mitjà en què les persones que normalment, altruistament, treballen, tenen més pressions, perquè és la persona la que veu. Quan fas un article, en aquest sentit, a l'escrit, el Castellvirarem passa igual, és a dir, és escrit, encara que sigui digital. El ràdio potser passa més de passada, no?, perquè l'escrit queda, i llavors veuen la persona, és la persona que ha signat a baix i que ha fet una notícia, ha donat una opinió. Aquesta pressió existeix. I llavors, si són mitjans que són autosuficients, perfecte. Si són mitjans que necessiten de subvencions, aquí hi ha pressions. Segur? Segur.
Jo crec que hi ha dos factors que expliquen les pressions i alhora la independència del periodista. Un és els recursos del mitjà, d'on provenen, si té una dependència financera d'entitats privades o d'entitats públiques, que les pressions poden venir tant del sector públic com del sector privat, pot venir del poder polític o del poder econòmic, per resumir-ho. Això passa a petita escala i a gran escala, és a dir, si un mitjà local té una gran aportació de publicitat d'una empresa, posem un exemple molt concret, posem Iberpotash, per exemple, no? Com aquell mitjà local farà un reportatge explicant la contaminació de la muntanya de sal, no? de l'explotació minera. Bueno, doncs tindrà aquesta complicació. Passa el mateix si aquest finançament ve d'un ajuntament. Doncs com explicarà, doncs, els draps bruts d'un govern municipal si la seva vida financera depèn d'això, no? Per tant, aquests recursos d'on venen expliquen aquesta pressió i aquesta dependència financera. Per tant, si ho fan voluntaris, hi ha menys dependència, no? I d'altra banda també de la rellevància del mitjà. És a dir, si el que publica un mitjà acaba sent irrellevant, a ningú no li molestarà el que faci. Si el que acaba publicant al mitjà té repercussió, doncs també això és el que pot provocar inquietud en una determinada font d'informació. Doncs el fet que surti una informació que el comprometi, doncs pot neguitejar-lo més, no? Per tant, també, en el fons, tenir pressió és simptomàtic que la feina que es fa té un impacte. Per tant, no hem de veure tampoc com una cosa negativa. És una cosa natural i que, en el fons, si és, si sorgeix, vol dir que el que estem fent, que la feina que, que fem, té una repercussió.
Però no vol dir això que dius, Marc, però també és una mica la desvalorització. No és el mateix, és un diari local, és una emissora local, va, ho porten quatre, això, són partidaris d'aquest o de l'altra banda o de no sé què. Hi ha una no valoració, una desvalorització de la tasca del mitjà local. Jo ho veig així, perquè precisament perquè jo puc conèixer i dir, bueno, és que sé d'on és, sé les seves aficions, les seves ideologia, no? I llavors, aquesta proximitat...
Això és un mecanisme de defensa, també.
Obstaculitza una mica la tasca informativa, perquè segur, al Pere segur que li ha passat, perquè ho sé, i segurament a l'Estel, i aquí el tècnic està calladet, i a l'altre que està de públic, que també... Seto! Però segur que hi ha hagut algun cop que, ei, això que has publicat, això m'ho canvies, aquest m'ho canvies, això no és cert, segur. Comencem amb el Pere?
Sí, a veure, els mitjans locals sempre hem sigut independents, com he dit abans, però ara que s'acosten les eleccions hi ha una particularitat de que els partits polítics sempre es tocaven la porta i diuen, escolta, tenim un míting a tal post i nosaltres diem, a veure, nosaltres som, no som, som apolítics, no tenim res a veure i si voleu només farem quatre lletres i punt. Per tant, el que fan els mitjans locals és que tenen la sort de fer mitjans de proximitat del que hi ha al poble, però no el que deia.
Sí, també una pràctica que jo veig habitual en el que és mitjans locals, més que en mitjans més grans, és que et demanen, abans de publicar-ho, passa-m'ho, que m'ho vull llegir.
Això ha passat.
Jo això directament dic que no. És a dir, jo ho gravo tot, és veritat, si hi ha alguna cosa que un cop publicada es pensen o creuen, consideren que estava equivocat o que no és cert, sempre hi ha una gravació que pot més o menys certificar el que es va dir i el que no es va dir, però això de passar el text abans de publicar, jo és una... Bueno, jo crec que és una falta de respecte també pel que fa a la feina del periodista, o una manca de confiança. I sí que sempre que m'ha passat ha sigut en mitjans locals.
Jo crec que això forma part del que deia abans de coneixement de les regles del joc. És a dir, en un altre àmbit més en què la informació i la comunicació està més professionalitzada, potser els actors implicats, el periodista i la font, ja coneixen les regles del joc. En l'àmbit local potser doncs, no, això no succeeix i llavors doncs, això porta... Les preguntes de l'entrevista les sabrem abans? Doncs no, perquè és una entrevista, no és una entrevista a la carta en què o tries les preguntes o te les prepares a casa. O em passaràs després el text, el que deies, no? Doncs tampoc, perquè és el periodista qui decideix què és el que es publica, no és la font que ha de mirar aviam si ha quedat bé o no en el que després sortirà publicat, no? Per tant, tot això s'ha de combatre. I jo crec que el que deies, de dir això és un mitjà, aquests ja saps d'on van, aquests no tenen importància, tot això són mecanismes de defensa de l'enfant d'informació a l'hora doncs, de dir, hosti, em fa por el que està sortint, vull intentar que tingui menys repercussió de la que té i, per tant, doncs intento desacreditar el mitjà, però si el mitjà fa bé la seva feina, doncs el seu públic ja sap doncs, que es pot refiar, que treballa amb rigor i que la informació que surt publicada doncs, pot donar-la per bona, perquè la feina justament del periodisme és fer aquest filtre a la informació i en una època en què estem parlant de fake news, no? De notícies falses que circulen pel WhatsApp, que circulen per tot arreu, pel Facebook, doncs té més sentit encara la feina del periodista per certificar que el que es publica doncs és rigorós, és cert, és verídic i a més ha estat contrastat.
Jo m'he trobat a vegades que quan, com que jo també faig fotografia, a vegades quan faig una foto em demanen, escolta, deixa'm veure la foto, a veure com ha sortit. Clar, això queda com una mica d'allò, una mica de falta, el que deies, de falta de respecte, perquè clar, tu fas la teva tasca i tu és tu qui has de publicar la foto que vols. No l'has d'ensenyar a X persona quina foto li agrada que surti. Aquesta persona hauria de veure el nou diari si aquesta foto ha sortit bé o no ha sortit malament i després, un cop publicada, que et digui escolta, m'ha agradat la foto i si diu no m'ha agradat, sap greu, però som nosaltres qui decidim el que marca les normes. Hem de fer les fotos, publicar-les, igual que els escrits, els articles els escrivim a casa i d'allò. Les entrevistes també les fem a casa i d'allò.
O si vol una foto que li agradi, se n'ha d'anar a una casa de fotografia i doncs pagar una sessió de fotos i llavors li faran una que quedi ben maco. En un mitjà de comunicació, el fotògraf és qui decideix quina és la foto en funció d'un criteri informatiu, del valor que pot aportar la informació i no de que el que surt retratat doncs quedi amb una bona cara.
Estem a Castella Ràdio, a Atzavara. D'aquí uns minuts tornem.
I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty come. caress the streams, cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me, alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Dear, day will break and I'll awake and start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be?
Castellet Ràdio, Atzavara. Estem aquí el Francesc, l'Estel, el Marc i el Pere. Tenim també aquí el Sendo, que no participa, però participa. Tenim aquí a la... No m'arriba. No
la Laura.
La Laura. L'anava a dir Alba i jo ja dic no, no, Alba, no, Alba, no. I tenim aquí el nostre tècnic, el Joan. Però això és una supertertúlia, perquè aquí tothom vol parlar des dels mitjans locals. I jo crec que hem fet una mica de plantejament de com estan, i ara mirem una mica de cara al futur. M'estan aquí... Perdona, eh? Un moment. De cara al futur. Francesc, de cara al futur.
Sí, Tina, mira, m'agradaria donar una bona notícia a l'audiència, que nosaltres, aquí a Castellet Ràdio, gràcies a Ona Bages i altres freqüències de la comarca, doncs farem un programa matinal de 8 a 11, que començarem el dia 1 de febrer, i res, estem tots molt il·lusionats a explicar les notícies de la comarca, amb reportatges, entrevistes, donar veu, en definitiva, a tothom que hi vulgui participar.
Vale, doncs ara m'has d'introduir... Això és una tertúlia, però ara ho he de fer obligat. És que em poseu en unes posicions marques, Ona Bages, molt resumit, sisplau.
Ona Bages és... parles del futur, eh? Del futur dels mitjans locals. Ara ho lligaré.
Sí.
Jo crec que el futur dels mitjans locals passa per la cooperació. La cooperació entre mitjans locals. I per exemple, en una època en què, en el cas de les emissores municipals, van tenir el seu boom als anys 80, 90, molta gent volia fer-ho perquè a molta gent li agradava, doncs, el fet d'anar a un mitjà local que la seva veu, diguem, pogués expressar-se i sentir-lo molta gent, no? Pogués posar música, estar en contacte amb molta música. Fa uns anys, la manera de tenir aquest accés a la música i poder tenir una certa capacitat d'altaveu, doncs, era fer un programa de ràdio a l'emissora municipal. Avui dia hi ha moltes altres maneres de fer això. Podem fer un canal de YouTube i penjar-hi els nostres vídeos i ser youtubers, no? I ens pot, a tot el món ens poden estar escoltant, ens poden veure. O, i per accedir a la música tenim també moltes maneres. Podem anar a Spotify, podem anar també a YouTube i no cal que anem a un arxiu d'àudio com abans. Per tant, el sentit de del voluntariat a les emissores municipals ha canviat, és diferent. Costa més ara a vegades trobar gent que voluntàriament vulgui fer ràdio. És una dificultat afegida, jo crec. Per tant, això dona sentit a que les emissores cooperin més entre elles i comparteixin continguts i comparteixin maneres de fer, no? El know-how. I això és on a Bages, és la cooperació entre les emissores de la comarca del Bages que conjuntament doncs, fan productes radiofònics, sigui una radiofórmula, siguin programes, com ara, per exemple, amb l'ajut també de la xarxa audiovisual local, fan aquesta coproducció d'aquest magazín matinal cada matí, que explicava el Francesc, la central, que a partir de l'1 de febrer doncs, sonarà a l'antena també de Castellet Ràdio de 8 a 11.
I de les zones passem al Breny.
Sí, això és el que li volia comentar tant en el Marc com en el Francesc, potser, no? Si aquest model de cooperació el veieu també traslladat, i en el Pere, esclar, el veieu també traslladat a la premsa escrita? És a dir, un diari de Santpedor, per exemple, creieu que té interès que tingui una pàgina amb notícies de Sant Vicenç? Perquè no li acabo de veure el mateix model traslladat al paper.
Jo veig la cooperació entre mitjans escrits, o sigui, per exemple, en l'àmbit local, molt clarament, és a dir, la revista del poble i la ràdio del poble, en la mesura que puguin,
això sí,
han d'anar de bracet. I la ràdio, doncs, ha d'explicar, eps, surt un nou número de la revista. Aquí, per exemple, aquí és molt, gairebé seria inexcusable que no es fes en el cas de Sant Vicenç, doncs perquè justament el Breny és impulsor de Castellet Ràdio, no? Per tant, aquí diguem, són germans, no? En altres municipis això no passa. Hi ha uns voluntaris que fan una revista i hi ha uns altres voluntaris que estan portant l'emissora municipal. També en aquest altre cas és important, jo crec, que acabin anant de bracet i que la informació que genera la ràdio pugui aparèixer a la revista i que la informació que publica la revista pugui també ser notícia a la ràdio, no? Jo crec que això també és una dinàmica que encara falta en alguns municipis que s'acabi d'agafar. Jo crec que és, aquí no sobra espai, no és competència, al contrari. El consumidor de notícies locals, com més en tingui, millor. Si pot posar la ràdio, pot llegir la revista, ho farà. No dirà, sí, ja he llegit la revista, no escoltaré la ràdio, o això ja ho he sentit a la ràdio, no compraré la revista per llegir-ho. Jo crec que això no és la lògica del consumidor de notícies. Per tant, han d'anar junts. I entre municipis, però és una mica el mateix que la ràdio, eh? Segurament un programa molt específic de Castellet Ràdio, doncs potser no tindrà sentit que soni a Ràdio Sant Fritós. Però potser un altre programa més genèric o d'informació local pot tenir també d'informació més comarcal, potser. Pot tenir també sentit que soni en una altra emissora. Per tant, potser no el 100% del que es fa a la revista, però una part potser sí que es pot compartir. No? Si hi ha un apartat de cultura popular que es fa a Castellet, al Breny en aquest cas, si parlem de revistes, doncs potser aquest apartat, una altra revista d'un altre municipi el pot tenir interès i aquesta altra revista té alguna altra secció que també el Breny pot tenir interès que els seus lectors el llegeixin. Però totes aquestes dinàmiques jo crec que s'estan descobrint ara i que a més les facilita la digitalització, no? Les facilita la tecnologia. És a dir, ara compartir continguts entre ràdios és molt més fàcil. Jo recordo fa uns anys la gent que volia que el seu programa de ràdio se sentís en diverses emissores havia d'anar fins al municipi, deixar la bústia de la ràdio, un caset o un CD amb aquell programa. Aquesta era la manera que un programa fos compartit. Avui dia el penges en una carpeta del Drive de Google o del Dropbox i a l'altra emissora el descarreguen i no implica un desplaçament, no? Per tant, la tecnologia fa molt més fàcil tot això.
Jo això me recordo perquè jo als anys 90 havia fet ràdio a Castellet i a Vila en Ràdio 7 FM i recordo que en aquella època crec que la comarca de Bages era la comarca que més emissores tenia municipals, i ara avui dia si mires el panorama veus que hi ha molt poques emissores municipals a la comarca de Bages. I el que dius que abans era molt fàcil buscar música a través de discogràfiques, cases per d'allò de declaracions per fer les notícies i tot això, ha canviat el panorama respecte ara. Ara, per exemple, que ho estàs dient tu, que n'hi ha programes específics a l'ordinador que tu pots baixar i posar-ho en un programa qualsevol que tu t'agradi.
De cara al futur, els mitjans, incideixo més en els escrits perquè ho veig que ho tenim més complicat, no? Perquè estem envoltats de les noves tecnologies, que és tot molt visual, molt visual, molt ràpid, molt ràpid. Els mitjans escrits locals, com s'estan enfrontant a aquests nous canvis?
Home, jo crec que la immediatesa i les noves tecnologies juguen sempre a favor. El que passa que és un factor que la immediatesa pot ser temporal. És a dir, una notícia que pugui tenir interès en un moment, potser el mes següent, que és quan surt la revista, deixa de tenir aquest factor o aquest valor noticiable i, per tant, pot ser que no ho publiquis. Jo crec que és important que el mitjà escrit disposi també sempre d'un canal, una pàgina web, una pàgina de Facebook, que puguis informar del que és més immediat, que no et quedis enrere, però que tingui la capacitat de poder-ho o no publicar en el mitjà escrit o ampliar-ho o donar-li un altre punt de vista en el que és el mitjà en paper. No sé què en penseu.
Queda més en un sentit de recull de notícies locals. Que
aquest, el paper. Allà...
Sí, el paper.
Però i
sí
de memòria ara... històrica.
Sí, però jo penso que sí que ha de ser important que tingui un canal que hi puguis accedir de manera immediata i que pugui fer la funció dels mitjans digitals o bé dels mitjans orals o radiofònics.
I això com ho influeix en els lectors? És a dir, va minvant, va augmentant, perquè les noves generacions, en general, sempre parlen en general, tendeixen més a fer servir les noves tecnologies, tendeixen més a aquesta immediatesa, aquesta passo d'aquesta notícia a aquesta, bueno, una altra en res, i el dia següent no vull saber res de l'altra notícia que ja vaig mirar o no llegir, o és igual, però ja tinc un coneixement superficial, no? I els mitjans de revistes tipus Brugit o de Castellbell i el Vilar o tipus El Breny d'aquí de Sant Vicenç és més un recull, no? I quan arriba, com tu dius, mensualment, potser està més encara d'un tipus de públic, no? O un tipus de lector, o un tipus...
Però està bé per recordatori, a la gent li agrada llegir-les.
Sí, però això està molt bé, Francesc, però això explica-li als lectors.
Sí, sí. Però és que pel lector
estem
diari...
Estem parlant de futur,
sí,
eh?
Sí, sí.
Com fem per enganxar a les noves generacions? Perquè aquí el Marc ens ha explicat, sí, veig que ho té força clar, no? Aquí s'ha de fer servir tot i aprofitar-se de totes les tecnologies. El castellvillarenc, que també és un mitjà escrit, encara que és tecnològic, però ell sí que és veritat que viu més la notícia pa, 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 i les va passant segons van succeint, no? Però l'escrit, i no parlo només del Breny, i a Castellvillarenc tenim el Brugit, que és igual, eh? I llavors, quan reps la revista, veus que tot això ja ha passat. És com una mica passat, massa passat, no? És un mes, eh? Sí. I llavors, com encareu això? Aprofita que estan aquí els entesos.
Jo crec que és veritat que el perfil de publicacions com el Breny o el Brugit, no sé si suposo que Santpedor deu haver...
No hi ha revista, Santpedor.
Ni diari.
Ni diari, no.
Doncs en municipis petits que tenen publicacions impreses de fa anys, que també té un cert mèrit que durant 40 anys cada mes es vagi fent un recull del més rellevant que hagi passat en el municipi, perquè realment el que es publica al Breny són coses que han passat a Sant Vicenç. Poques vegades veiem potser mitja pàgina d'alguna crítica de teatre o de cinema, però són 24 pàgines o 28, en el millor dels casos, de coses que han passat a Sant Vicenç durant un mes. Jo crec que un tant per cent molt elevat dels lectors del Breny ho fan com a recull històric, anar recopilant la història de Sant Vicenç. Però també penso que a la llarga s'ha de donar un impuls en aquesta publicació i fer-la atractiva a altres perfils potser més joves. De quina manera, tampoc no sé ben bé, eh? El que passa que també penso que fa molts anys que s'està dient que el paper s'acaba, i el paper no s'acaba. Aleshores, aquí, no sé...
Jo crec que el paper existirà sempre, perquè sempre hi haurà algú que voldrà llegir en paper. A veure, lo interessant de les publicacions locals també és el que dèiem amb l'Ester, el recordatori històric. Tu, si vius una època del present, i sí, aniràs cap al futur, necessites saber també d'on vens. O sigui, una notícia pot ser que sí, sigui d'actualitat en aquell moment i sorgeixi, però la majoria de notícies venen d'uns antecedents i per això és important també saber els diaris o les revistes del poble el que han escrit anteriorment, no? Per això deia que sí, que bàsicament sí, s'hauria de donar un impuls cap al futur, sobretot als joves, no? Però és un recordatori també d'on venim aquestes revistes i cal deixar constància d'un passat que, al cap i a la fi, ens ve al present, no? Bé, sí. Penso això.
A Castellbisbal tenim un problema que no només amb el castellbisbalenc, sinó que hi ha una altra revista que es diu El Brugit, i el diari, la revista El Brugit, en els últims anys està perdent subscriptors pel fet que fa molts anys aquests subscriptors han sigut subscriptors de tota la vida, i ara que com que es fan grans per allò per diners, doncs diuen ja no puc més, deixo de subscriure la revista i d'allò. I la gent jove els hi costa molt col·laborar amb els mitjans aquests de revistes de paper, sí, sí. I també d'allò. Per què? Perquè potser ells no acaben d'entendre el concepte del que és una revista o un mitjà local digital.
Jo crec que aquest debat... Clar, ja...
Aquest és el problema que es trobem avui dia.
I existeix, i no només en l'àmbit local, és a dir, el paper, els diaris en paper també viuen la seva pròpia crisi perquè d'entrada, per llegir un diari l'has de comprar, i per tant has de pagar. I la gent cada vegada més està acostumada a no pagar per tenir informació, perquè a través d'internet doncs podem accedir a un volum d'informació ingent i no paguem res per més enllà de la factura del mòbil, no? o de l'ADSL o de la fibra òptica. Però, per tant, costa treure's de la butxaca un euro i poc, en el cas d'un diari, no? Per comprar i llegir informació. I aquest debat ja existeix. També, a més, alimentat pel fet que tenim informació a molta velocitat, molt ràpida, no? El més immediat ho tenim ja al mòbil al cap de poca estona i ens avisa més, si cal, amb una alerta de que està passant alguna cosa. I, per tant, el diari de paper ja de fa anys ha hagut d'adaptar-se a aquesta realitat i pensar-se d'una manera diferent. Per tant, tenia una funció diferent de la que tenia fa uns anys. Fa uns anys portava la notícia i ara, més aviat, la reflexiona o l'aprofundeix. I jo crec que les revistes locals també doncs, s'han d'orientar cap a aquesta funció. En una revista local hem de trobar-hi contingut que no hem trobat en el mòbil. És a dir, que potser hi ha un mitjà digital que ja ha publicat el més immediat que va passar ahir, però potser no, segurament no ha fet un reportatge a fons d'algun fenomen que passa al poble o d'una realitat o aprofundir històricament en un tema, i per tant el lector ha de poder descobrir coses que no trobarà en cap altre lloc en la revista, i per tant jo crec que aquest pot ser el futur de les revistes. Sobre la gent jove és complicat, perquè ja neixen, són nadius digitals, no? I ja neixen amb el mòbil enganxat gairebé, i per tant acostumats a circular a que la informació se la trobin només en format digital. I aquí doncs és un problema, jo crec, molt més complicat de resoldre, perquè el paper per ells ja no és el medi natural segurament on llegir. Però bé, tot i així, jo crec que, com dèiem, el paper pot tenir encara futur, perquè no és el mateix una pantalla que, sobretot, depèn de la lectura que vulguis fer, no? Una lectura que vulguis fer més aprofundida, doncs el paper la permet més, amb més comoditat que no una pantalla.
Té futur, eh? El Brain, el Brugit, tots tenen futur, perquè aquesta gent jove acabarà creixent, eh? I madurarà.
No, i aquesta gent jove col·laborarà i treballarà en mitjans.
I tant. Però ara tinc una pregunta molt concreta per tots, eh? A veure què opineu. És el mateix, perdó, un mitjà informatiu local o un mitjà informatiu municipal? Aquí he canviat, eh? Torn, pa!
En l'àmbit, què tenen en comú? Que tots dos mitjans tenen el mateix àmbit, no? Que és un municipi. Local, o sigui, els municipals són locals, però els locals no tenen per què ser municipals, no? Els municipals són els que tenen una vinculació amb l'Ajuntament, i per tant, abans parlàvem de dependències, doncs també una dependència econòmica, orgànica, amb l'Ajuntament, alerta, però també perquè un mitjà municipal, una emissora municipal, perquè normalment són emissores o televisions, tot i tenir aquesta dependència, també la llei diu que han de tenir autonomia. I no és el mateix el Facebook de l'Ajuntament, no és el mateix la revista de l'Ajuntament, que és un són canals institucionals, que una emissora municipal, que ha de tenir autonomia en la seva gestió, que vol dir que ha de tenir un director, que ha nomenat el ple de l'Ajuntament, però que no es deu a l'alcalde ni al govern municipal, sinó que ha de gestionar des d'aquesta autonomia el mitjà i ha d'informar aquest mitjà amb una certa distància respecte a l'Ajuntament. Ser municipal vol dir doncs, sentir-se obligat a fer una funció de servei públic i, per tant, doncs, a donar la informació rellevant, però aquesta autonomia vol dir que no és el mateix el canal de Facebook de l'Ajuntament que la línia editorial la tria el govern municipal que l'emissora en què doncs, ha de tenir aquest punt de distància com per poder tenir una posició més neutral a l'hora d'informar.
El que desconec és, si hi ha canvi de govern, l'alcalde pot canviar el director de l'emissora?
Sí.
Això depèn del ple municipal i hi ha un, depèn del reglament que aprova cada ple i per tant allà es fixen uns terminis. Si el mandat d'un director comença a mig legislatura i es marca per 4 anys, doncs fins a la meitat de la següent legislatura no caldrà tornar a votar aquest. El que no seria de rebut, i suposo que això els reglaments no ho preveuen així, seria revocar el mandat d'un director quan hi hagi un canvi de govern perquè li ve de gust la nova majoria del ple.
O sigui, la pregunta és un càrrec de confiança?
No.
O no?
No ho és.
A veure, les emissores municipals, el problema que tenen és que la majoria estan fetes per un patronat municipal, i aquest patronat municipal està format per membres de la corporació municipal i els membres de l'emissora municipal. Llavors, què passa? Que els de la corporació municipal són els que tenen veu i vot, i en canvi els que estan a l'emissora no tenen ni veu ni vot. Has de fer cas el que et diguin el de dalt, i per tant has de fer cas el que d'allò. La gran diferència amb una emissora que no és municipal però que és independent, tu pots treballar de manera independent, lliure, sense dependre de l'Ajuntament. I per tant pots anar al ple a la teva manera sense que et diguin res. En canvi, amb una emissora municipal, a la calda o al regidor de Cultura pot dir: escolta, dimecres n'hi ha ple, però tu has de venir i has de posar el que jo et digui.
Home, això no hauria de ser així.
No hauria de ser així, però ells volen que tu promocionis o que...
Bueno, aquí llavors ja s'estableixen les relacions que hi hagi entre els responsables de l'emissora i l'Ajuntament. Amb la llei a la mà, no hauria de ser així.
Sí, jo crec que una mica tornem al principi, que és pressions o llibertat... i més mitjans o més precarietat. Una mica, resumint molt àmpliament, i depèn de cada municipi, serà d'una manera o serà d'una altra, hi haurà ajuntaments que tenen més màniga ampla i hi haurà altres que no tanta, però crec que potser una emissora municipal disposa de més recursos perquè hi ha més subvencions o hi ha una partida que directament va cap als mitjans municipals, i els mitjans independents ara mateix deuen sobreviure una mica com poden, amb la publicitat o subscriptors o de la manera com ho tinguin muntat, però tindran uns recursos una mica més limitats. I és tornar com al principi de la tertúlia, no? que parlàvem d'això, no? Pressions o llibertat i més mitjans o menys.
L'ideal
quin seria? La independència periodística, també.
L'ideal quin seria?
Home, jo crec que una de cada, no? Llibertat i més mitjans, no?
Sí, el que passa que tampoc són termes absoluts. La llibertat no és una qüestió absoluta de ets lliure o no ets lliure.
Bueno, llibertat tens un grau. O independència.
Sí, o també la independència, però tens un grau de llibertat o un grau d'independència en una escala, no? I per tant, es pot ser més o menys lliure, no? Intentar ser el màxim de lliure possible o el màxim d'independent possible, sempre hi ha algun grau també de dependència alhora. No, ningú és absolutament lliure o absolutament esclau, per dir-ho en termes així dràstics.
El temps passa volant, ens queden res. Ara vull... Sento, baixa la mà. és que no sé per què estàs ahí. Bueno, la qüestió, ens queden res de temps i jo voldria, d'esperança, de futur, ja hem vist el passat, ja sabem les ingerències, ja, tot això més o menys ja ho tenim una mica palpat, però jo vull futur, esperances. Pere, comencem per tu, que sempre et deixo per l'últim. Què voldries per aquest any, ja que estem en un any nou, pel Castell Vilarenc? Un minut.
Bueno, què voldria? Pues que els mitjans digitals tinguessin continuïtat al llarg dels anys, però clar, és una qüestió molt complicada perquè avui dia no n'hi ha cap a... les persones no volen col·laborar. Allò. Ara bé, jo veig que en el futur que els mitjans locals aniran evolucionant com han anat evolucionant en els últims anys. I per tant aquesta evolució continuarà segons el que marqui ara, que hi ha les xarxes socials i altres coses, doncs, és el que farà evolucionar d'allò. Però s'ha d'anar en compte que a les xarxes socials sempre ens trobarem algun fake news i això és el que s'ha d'evitar perquè
tinguem en compte. Contrastar les notícies. Contrastar les notícies, no? Marc.
El futur. De les...
Futur. On a Bages,
home. Doncs avui hem plantejat una opció esperançadora de futur, jo crec, no? Parlaves d'esperança. En aquest cas, doncs, un nou programa que dèiem matinal. Jo crec que el futur és més cooperació, és més àmbit comarcal també, no? També ens falta, jo crec, estrènyer lligams per fer-nos nostra la comarca i tenir aquest sentiment més comarcal. És més informació de proximitat, amb aquesta força que té els mitjans locals de conèixer millor que ningú el territori i, per tant, poder arribar a la notícia i conèixer ben bé totes les parts, no? I tenir-hi un contacte i un fil més directe. I en fi, és més ràdio, esperem també, sí.
Estel.
Pel Breny, home, doncs estaria molt bé una major aposta local en general, tant institucional com ciutadana, per la proximitat, per la informació de proximitat i potser també més recursos.
Francesc.
Doncs igual, tant pel Breny com per Ona FM, Castellet Ràdio, doncs esperem doncs, un futur brillant, o almenys que... Res, jo sóc positiu. Tothom pensa això, el que deia l'Estel, no? El que comentàvem. Jo penso que tot continuarà, evolucionarà, que els mitjans de paper evolucionaran i continuaran, i tal com ha dit el Marc, les ràdios comarcals i municipals, doncs ha d'haver-hi unes sinergies i treballar junts, tots junts, i una evolució, perquè el món ja hem vist que és immediatesa, notícies en tot moment, però a vegades cal parar-se per veure el passat per entendre el present, no? Que això ens ho dona molt als mitjans locals, com la premsa escrita que deia l'Estel.
Us donem les gràcies des de Castellvell, Casteller Ràdio, Atzavara. Francesc, Estel, Marc i Pere. Sendo...
Moltes gràcies, Tina.
Gràcies. Yeah.
stay still until they finally.